Avui ens fa molta il·lusió el Fem-ho fàcil, que saludeu i sentiu a Cecília Liñán. És endocrinòloga, és experta entre moltes disciplines en reproducció, neuroendocrinologia, obesitat, metabolisme, mineral. Ella va fundar l'Institut Català d'Endocrinologia fa més de 30 anys i en aquests moments, a través d'IDECAT, donen servei a moltes persones que estan amb problemes de tot ordre. Però nosaltres hem convidat a Cecília Liñán avui perquè ens ataqui un dels problemes que afecten moltes persones, que segur que ens esteu sentint. Aquesta sensació que l'estrès ens devora i que l'estrès acaba afectant el metabolisme i ens ho acaba capgirant tot. Bon dia, Cecília Liñán, benvinguda.
Bon dia, Mònica.
Com estàs?
Bé, gràcies a tu.
Escolta, com el definim, l'estrès? A veure.
Mira, l'estrès és la resposta fisiològica de defensa de l'organisme fronts a qualsevol agressió, externa o interna. Quan l'estrès, aquesta agressió, és per un període curt, és molt útil.
És útil.
Quan és per un període curt de temps, o sigui, sí, una resposta concreta, és útil. Ara, quan comença a ser patològic, i és patològic, pot ser molt patològic, és quan es prolonga amb el temps i aquest estrès es fa continu. Per exemple, la vida actual que portem amb la societat actual, que és, sí, un estrès continu, això és negatiu i nefast per al nostre organisme.
I aleshores això és possible que l'organisme acabi reaccionant a l'estrès.
Exactament. I llavors comença una sèrie de cascades, que ara, si vols, comentem, sí, del que passa des d'un punt de vista tant endocrinològic, immunològic i neurològic.
Clar, ha definit tres camps molt importants perquè cada organisme pot reaccionar d'una manera diferent.
Molt diferent.
Una persona pot tenir estrès i que el seu metabolisme reaccioni per la part endocrinològica i una altra d'una altra manera.
Exactament. O sigui, tot depèn també de tantes coses, de la vida que portes i sobretot de la situació genètica que tu tinguis.
Clar.
Que això condiciona molt i de les malalties que tu tinguis i de la teva situació orgànica, vital, que tu estiguis, que tinguis, no? Per aguantar,
sí,
més
no,
o menys.
No serveix allò de l'estrès genera no sé què. No. Depèn de la persona.
Clar, com sempre, depèn de la persona. El que passa sí que és veritat que la resposta que és fisiològica, fronts a una agressió que té l'organisme, pot condicionar, ja et dic, si és a lo llarg del temps, malalties. I aquestes malalties, si és molt temps i si és molt intens, pràcticament són comunes a quasi tots els organismes.
I clar, hi ha gent que es pensa que no té estrès. Els símptomes d'un estrès poden ser molt variats.
Molt
hi ha gent
variats.
Que es pensa que té estrès i no en té, aquesta pot ser la causa.
Claro, perquè la sintomatologia clínica de l'estrès és molt comú a moltes patologies. Per exemple, dolors musculars, dolors a l'obrir la...
Sí, de les mandíbules.
De les mandíbules, alteracions a la pell, còlic, el colon irritable,
sí,
també alteracions de desànim,
del son,
exactament. I per tant, això és comú a moltes patologies. Ara bé, és important poder diagnosticar-lo també de laboratori, o sigui, bioquímicament.
I com el diagnostiqueu? Què mireu?
Quan hi ha un estrès, el que passa a l'organisme és que s'afecta fonamentalment la regulació hipotàlem hipòfisis suprarrenal. O sigui, a nivell de la suprarrenal...
Tradueix-m'ho això, pues, Cecília Liñán.
La suprarrenal és uns òrgans que tenim, sí, a l'organisme, damunt dels ronyons, situats,
sí,
damunt dels ronyons, que d'alguna manera reben, com totes les glàndules de secreció interna, les glàndules endocrines, estan regulades per una hormona que es produeix a la hipòfisis, al cervell.
Al cervell.
Quan hi ha un estrès important i durarem amb el temps, aleshores la hormona que regula les suprarrenals,
sí,
al cervell, a la hipòfisis, que es diu ACTH,
sí,
augmenta amb la seva producció i estimula el cortisol de la glàndula suprarrenal. Aquest augment de cortisol, aquest augment d'aquesta hormona, que tothom coneix i que tantes vegades diem, aquest augment pot condicionar les alteracions o condiciona, de fet, les alteracions metabòliques, immunològiques i neurològiques de la cascada d'efectes de l'estrès.
O sigui, hem d'estar vigilants al cortisol.
Això mateix. Aleshores, a part d'això, també, quan hi ha un estrès, hi ha una resposta per part del sistema neurovegetatiu. Augmenta l'adrenalina i la noradrenalina, no? Llavors, per diagnosticar...
Què vol dir, que estem més disparats?
Exactament, que en un moment determinat és important perquè tot això t'activa l'organisme.
És per això que tu deies, l'estrès curt...
Claro,
bé.
Claro, perquè tu tens augment de l'adrenalina, amb un augment del cortisol, i en aquest moment tu ets capaç, què sé jo, de fer qualsevol cosa, d'ajudar amb algú, de respondre a qualsevol
Però quan situació. Has d'estar tot el dia...
Si això està algú... sempre en aquesta situació, al final s'agota en les pròpies glàndules suprarenals i entra en una situació de decliu. Llavors, al laboratori és important determinar, per saber si realment estàs estressat, perquè la clínica, ja et dic, és molt ambigua, primer de tot, el cortisol, que té un ritme, bioritme, al llarg del dia, i per tant s'ha de determinar el bioritme del cortisol. Per altra banda, l'adrenalina, la noradrenalina, i també una hormona que, fronts a això, l'organisme segrega, per sí, d'alguna manera contrarrestar-ho,
per paliar-ho,
que és la dihidroepiandrosterona. Una altra hormona...
Ja, ara ja ha dit una cosa d'aquelles que no s'entenen. Un moment. A veure, Cecília Liñán, repeteixi.
DHEA, dihidroepiandrosterona. Una hormona... és igual, digue-li H, que també segrega la suprarenal i que d'alguna manera contrasta a l'efecte del cortisol. Llavors, amb tot això, tu d'alguna manera pots saber si aquest cortisol, si aquest estrès sí, t'està d'alguna manera fastidiant perquè està augmentant les teves secrecions pues que tenen que ser normals i no són normals.
Molt bé, pausa. Ara m'has de triar un número de l'1 al 635 i així respires. Un número de l'1 al 635 és el número del Superenigmàrius.
Mira, ja està, 22.
El 22. No seran els gols que ha fet el Barça. Cecília Liñán, que és una superculer, i m'ha dit, no em parlis del Barça. A veure, un cop el tenim diagnosticat, suposo que veieu a què ha afectat més, perquè algunes persones els poden afectar aquesta part neurològica i altres la part endocrinològica,
clar,
no?
Quan augmenta el cortisol, té molta relació amb altres situacions que passen de l'organisme i una d'elles és que, per vèncer aquest moment, augmenta la producció de glucosa.
Sucre.
Del sucre. Aleshores, per tindre més energia, aquest augment del sucre es tradueix en un augment d'una hormona al pàncreas, que és la insulina. Aquest augment de la insulina fa que d'alguna manera es col·labori amb un síndrome molt important, que és la síndrome metabòlica. La síndrome metabòlica la presenta el 23% d'homes i el 12% de dones. És molt, molt important dintre de l'estudi de la diabetes, de l'obesitat, perquè són factors de risc o la base, sí, de la patologia cardiovascular.
Val. Per tant, si tenim una pujada
de sucre... Òbviament hi ha un augment de la insulina. Aquesta insulina, amb aquestes, hi ha persones que no la utilitzen bé, o sigui, no tenen una sensibilitat adequada per la utilització d'aquesta insulina, i aleshores això produeix una cascada de sintomatologia. L'obesitat troncular, sobretot, o sigui, la grassa a l'abdomen...
Quan diu troncular es refereix a l'abdomen.
A l'abdomen.
El que vulgarment en diríem
la panxa.
D'acord? Troncular és la panxa.
O sigui, l'obesitat a la panxa, exactament. Sí. Per altra banda, doncs, la hipertensió, l'esteatosi hepàtica, bueno, una cascada d'alteracions metabòliques que condueixen a la síndrome metabòlica, que tenen tots com a base important la insulinoresistència. I d'aquí, fixa't tu, la relació que tenim amb l'estrès, que és, podríem dir, la més important, amb la síndrome metabòlica a causa de malalties cardiovasculars.
Aquesta dona és una sàvia. Hi ha oients que ens estan dient a través de les xarxes que els estàs estressant precisament per la cascada d'informació que els hi estàs donant. A veure, un cop jo tinc diagnosticat, perquè anem a veure el metge, ho notem perquè estem superats i estem ofegats i notem que ens... hem de fer una analítica ben complerta per comprovar que tenim el cortisol en condicions, que no tenim pujades de sucre, etc, etc. Però si ho tenim, què podem fer per desactivar l'estrès?
Una cosa és la síndrome metabòlica que estàvem parlant, que aleshores, sí, òbviament, forma, ja depenent d'un substrat d'hiperinsulinisme, de resistència, sí, a l'insulina, que és el vincul més important de totes aquestes malalties que desencadenen la cascada de
sí,
malalties cardiovasculars, i això té unes pautes...
Això s'ha de vigilar molt.
Sí, molt, moltíssim, i són unes pautes molt concretes, no? Ara bé, és com la base, o sigui, avui en dia amb aquesta medicina més interrelacionada, l'estrès, que abans no es considerava com a base de patologia, clar, cardiovascular...
Ai, estàs estressat perquè treballes massa.
Pues no, senyor, no, és molt important, perquè pot donar patologia cardiovascular, fent-ho molt, molt sintètic, uh-huh, no? Per tant, una vegada tu estàs estressat, òbviament, el més important de tot és relaxar-te, no? I per això, que és fàcil dir-ho però difícil fer-ho, tenim diverses possibilitats. Una d'elles pot ser, per exemple, pues, parar i frenar i divertir-te en moments determinats. Riure molt, fer ioga, fer meditació...
Però això prendre'ns-ho com una medicina,
pràcticament. Com una medicina. I d'alguna manera, des del punt de vista anímic, una situació estressant que doni estrès durant molt temps, analitza-la i si pots treu-te-la del damunt, que no és res és tan important a vegades a la vida. O sigui, aguantar una situació d'estrès crònic és que et condicionarà moltes malalties i, per tant, pensem-ho. Hi ha vegades que un no pot i no queda més remei que patir l'estrès. Però hi ha tantes vegades que ens estressem per coses que són més supèrfoles i que podem, d'alguna manera, treure-les del damunt, no? Per altra banda, a part d'aquesta, podríem dir, condicionament d'emocions i més anímic, tenim, com sempre, un estil de vida adequat. Estil de vida adequat, que vol dir una nutrició adequada, menjant, vigilant els hidrats de carbó, o sigui, que hi hagi un aport d'hidrats de carbó a l'organisme, però sense excessos, vigilant els greixos, menjant diverses vegades al dia, 5 o 6 vegades al dia, mastegar bé els aliments...
Estàs dient una cosa que no fa molta gent, que és menjar freqüentment,
sí.
Freqüentment, perquè normalment diem esmorzar, i esmorzat, i dinat, i sopat. No? Vosaltres esmorzeu, dineu i sopeu, oi que sí? I breneu, vosaltres?
Sí. També.
I a mig matí també mengeu?
Cada dia.
Tots mengeu 5 vegades al dia?
Sí. 5 o més.
5 o més. Veus, els nois pues, i noies avui pues, ho fan bé.
Molt bé, perquè és una bona conducta alimentària.
Això és una bona conducta alimentària.
Això mateix.
En canvi, hi ha gent que amb l'excusa d'acabar de bòlit... Potser se salta àpats.
Claro, i el que importa ja des d'un punt de vista de prevenció de l'obesitat és fer àpats que es mengi bé, eh? No vol dir no menjar. Es té que menjar adequadament, esmorzar a mig matí, dinar, berenar i sopar poc. Sopar poc. O sigui, i claro, per això és millor que hagis berenat, perquè clar. Si no és adequada. La
hi ha teva... un tipus d'alimentació que genera més... Estrès, evidentment, suposo, el sucre...
Més sucre. Més sucre genera més estrès i també els greixos, d'alguna manera, i menjar d'una manera pausada. S'han de mastegar com unes 20 vegades els aliments.
Sí, això diuen.
Sí, per tant, o sigui, tot prendre amb una certa relax. I, per altra banda, donar tots els nutrients que l'organisme necessita, perquè a vegades, encara que intentis menjar bé, ni la qualitat de l'alimentació ni les pròpies possibilitats que tens fa que tinguis una nutrició adequada. Per tant, és convenient, a vegades, donar pues, nutrients com poden ser pues, calç, oligoelements, sí. Minerals, calç, vitamina D, per exemple, vitamines, la A, la B, la C, la E... O sigui, depenent de fer un programa de la teva alimentació i veure exactament on poden estar les teves mancances.
Aleshores, deies, evidentment, tenir una bona pauta d'alimentació, reservar-nos temps per respirar...
Exactament.
I cadascú que li posi el respirar,
la tècnica que vulguis, exactament. Dormir bé, algo fonamental, tens que dormir 8 hores... dormint bé, I per altra banda, l'exercici físic, que l'exercici físic també és molt bàsic. Important, bàsic, però amb l'exercici físic hem de fer uns comentaris, i és que un excés d'exercici físic no és bo, sinó que a vegades dona més estrès i és més contraproduent.
Això explica-ho perquè hi ha gent que pensa que combat l'estrès a base de passar-se 3 hores cremant-ho tot i deixant-se la vida
claro,
al gimnàs o al carrer
quan
corrent.
Fas exercici, el teu cervell produeix unes substàncies, també les ferohormones que et donen plaer i que et donen que tu estàs passant molt bé i que a més et trobes més maco, millor, i això, tot això t'augmenta el teu ego. Però, independentment si l'exercici és massa important i és des de massa actiu,
massa agressiu,
sí. Aleshores, això pot condicionar un augment de radicals lliures que també donen més estrès oxidatiu i, per tant, això és molt negatiu per al funcionament del teu organisme.
Estimats oients del Matí de Catalunya Ràdio, us presento els radicals lliures. El radical lliure és un concepte que segurament la gent que ens està sentint no coneix. Un radical lliure és una substància que és bo alliberar, és bo tenir-ne, però no m'excés.
Claro, perquè normalment tots tenim, perquè si no...
Hem de ser radicals i lliures, però radicals lliures...
perquè realment el consum d'oxigen és importantíssim, perquè si no respiraries i et moriries. Però tot té que tindre les seves notes, no? Per tant, l'excés de formació de radicals lliures, o sigui, d'aquest consum excessiu d'oxigen,
sí.
Aleshores això altera la pròpia mitocòndria, o sigui, la pròpia cèl·lula, la pròpia nucli de la cèl·lula. I aleshores això fa que aquesta cèl·lula d'alguna manera pugui mutar o pugui alterar-se i formar, per exemple, pues, alteracions com poden ser mutacions inadequades al càncer o a altres afeccions. Llavors, l'organisme té que tindre la capacitat de formar antioxidants per neutralitzar aquests radicals lliures. I si no té suficients capacitat antioxidant per neutralitzar-lo, és quan hi ha un desgast oxidatiu que és dolent per l'organisme.
Heu fet la primera lliçó, heu assistit a la primera lliçó d'endocrinologia. Ja sabem que és difícil, eh? Però la propera lliçó serà més fàcil, oi que sí, Cecília?
Bueno, no, ho és fàcil, el que t'hi explicant.
Tu veus fàcil, no? Perquè fa 30 anys que t'hi dediques, però la gent això dels radicals lliures no ho veu tan fàcil com tu.
I un altre dia també hem de parlar de la biota intestinal, de la macrobiota intestinal.
Això espanta-me'ls una mica més. Anem a veure la solució del Superanimarius.
Difícil no, fàcil.
El Superanimarius d'avui amagava el nom del segell en català d'un gran grup de l'anagrama amb l'anagrama d'Astronaves S.L. i la resposta era Rosa dels Vents. 3 punts a la lliga, Dolors.
Sí, hem rebut 635 missatges. El número 22, que tria la Cecília, és correcte. En Carles Cassanyes de Sabadell és qui s'emporta avui el superlot de productes de primera qualitat dels supermercats Bon Preu Esclat.
Quadrat.